Sisplau, les persones que ens acompanyen del públic, si volen tenir una conversa, sisplau que surtin del plenari. Sisplau, senyora Yolanda, si volen parlar, poden sortir fora i després tornar a entrar, cap problema. Però ara hauríem d'escoltar les peticions del públic, l'audiència... Senyor Benejan, vostè no es queda a l'audiència pública? D'acord.
És que és la mania d'agafar-lo com abans.
Senyora Palacios.
Hola, bona nit. En primer lloc, donar-li les gràcies per atendre'm. Per favor, jo vaig sol·licitar justament avui, el 18 de gener, una visita amb vostè i el cap de la policia local, senyor Jaume González, i m'agradaria per registre que em donés una resposta perquè tinc urgència. Continuant amb el registre que vaig fer, o sigui, sobre normativa de Terrassa, continuen igual, no hi ha cap novetat. I també m'agradaria que totes les tres coses, breument, però em responguessin. El pacte d'oci i convivència de DIC, a febrer se feia una visita amb associacions, tal i qual, i també ha quedat aplaçat. I el passo lateral, que això ja és el quart, quin o sexto ple que ho dic, del carrer Sant Antoni en plaça de Barcelona, fa una espècie d'ela ocupat amb cadires que no tan sols no hi ha 1,80 o 2,20 de mínim pas, sinó que no hi ha absolutament ningú. Repeteixo, senyora Conesa, senyora alcaldessa, perdoni,
Costum, jo l'entenc, no pateixi.
Jo puc passar, no ho demano per mi, perquè han arribat a dir que si jo no passo, si avui passo, no sé, demà si ingressaré molt, però és per la gent que porta carritos de compra, que porta bebès, i ha de donar totalment la volta a la plaça, sortejant cotxes, camions i tal i qual. I jo crec que un pas, si en normativa està de 1,80-2,20, com va passar a la Casa Tomàs de Francesc Macià, i ho van vostès arreglar, me sembla que l'emblemàtica, digo jo, que no serà menys. I jo espero de la seva consideració que sigui així, perquè ja és cada dia, però sobretot els dies de, diguéssim, diumenge, festius i tal, una completa L. No es pot passar ni jo passo. I clar, jo passo i tinc agilitat, però pensin vostè en la gent en carritos de ruedas, tal i qual. Això li demanaria, sobretot, que tinguessin una mica
de resposta. Gràcies, senyora Palacios. Respondrà la senyora Paraire. Gràcies.
Sí, senyora Palacios, sap greu que hagi de venir insistint. Sap que estem, o intentem, almenys, estar a sobre d'aquests temes que vostè també ens ajuda, la veritat, i així li hem fet saber. Pel que fa, en tenia entès que ja es veien amb el senyor González, jo això ho reviso, lo de la Terrassa també. El tema del reglament, esperem... Ja està, acabat, i així ho vam dir, però bueno, a vegades els terminis per entrar a la comissió informativa no s'han ajustat i això ho resoldrem bé. El que sí que, pel que fa a la normativa de terrasses, encara trigarem una mica, però espero poder-ho solucionar tot. Gràcies.
Gràcies. Ara li passaria la paraula a la senyora Agata González García. Està aquí la senyora Agata González García? No? Doncs bé, doncs li passaria la paraula al Josep Arques Tomàs. Senyor Arques.
Moltes gràcies. La pregunta l'anava a fer al plenari passat, però no em va donar temps perquè no vaig formular per escrit. Llavors, en un escrit de l'11 de gener del 2018, vaig parlar amb un dels regidors d'Esquerra Republicana. Amb aquest partit va manifestar el seu rebuig que la sala de teatre quedés en mans privades, denunciant preus abusius i casos de situacions de masclisme. Llavors, canviaríeu la situació d'una sala que paga els seus impostos i compleix la legislació vigent? Ho corroboro perquè, de fet, va haver-hi una inspecció el divendres passat. I també m'agradaria afegir que el preu d'accés és dels més baixos de la zona, ja que he anat a les diferents discoteques i ho he corroborat. Així que, merci.
Sí, ho puc dir perquè ha fet primer referència a vostè, li sembla? Sí.
No, bé, jo el ple, no sé si va ser el ple passat o a l'anterior, a la sortida em va demanar l'opinió. Nosaltres el posicionament del nostre grup municipal respecte a la sala teatre és conegut i reiterat i, per tant, tampoc sorprendré ningú. La sala teatre, que anteriorment va ser la sala Oboken, és un equipament que és de propietat municipal, ho saben, I nosaltres, en el seu moment, i per tant va molt enrere, sempre ho posem d'exemple com la sala de concerts que va fracassar. I d'aquí ve el reiterat exemple. Ara mateix, la sala teatre, evidentment, i de fet ja li vaig dir, doncs, si compleix la normativa i tot, i està, doncs, amb el règim de lloguer, fins que no venci el lloguer que té en Promusa, el nostre posicionament, doncs és que és el que hi ha, no?, diguéssim, però en tot cas, quan venci haurem de fer una anàlisi polític de la situació, perquè políticament el nostre posicionament és que fer negoci d'un espai públic, doncs, com a poc, és discutible i, per tant, mereix una anàlisi en profunditat políticament. I, per tant, aquest és el posicionament. No és que tinguem res en contra amb teatre com a empresa en particular, sinó amb l'espai públic en el qual està ubicat. Gràcies.
La senyora Paradela li complementarà.
Sí, en el cas, una mica per aclarir-ho, no? En aquest cas sí que ara en aquest cas teatre doncs està fent funcions d'una discoteca on van molts joves de la ciutat. Sabeu que tenim una població doncs adolescent i jove i per tant en aquests moments entenem doncs que està fent una funció. Per part nostra en aquest cas és doncs fer aquestes labors d'inspecció de bon compliment. De bon compliment de les normes i que hagi totes les garanties perquè els joves es puguin desenvolupar doncs la seva activitat més lúdico-festiva doncs en les condicions oportunes. Gràcies.
Gràcies. La senyora Yolanda Rodríguez? No hi és. La gent per Sant Cugat, el senyor... No, gent per Sant Cugat. Qui ve en representació de gent per Sant Cugat? És que aquí no... No posa res, no?
Deia gent per Sant
Cugat. De gent de Sant Cugat i Vall d'Oret, si es pot identificar, si us plau.
Hola, bona tarda. Em dic Susana Casta i pertanyo a l'associació Gent per Sant Cugat i Vall d'Oret. I el senyor Cernuda, Alfredo Cernuda, m'ha demanat que parli en nom seu, ja que les circumstàncies familiars li impedeixen estar avui aquí com els últims 8 mesos. Crec que no li sorprendrà amb les preguntes que li penso fer. També parlo amb el nom de l'associació a la que pertanyo i amb el meu nom. Li torno a demanar, com ja li ha demanat durant 8 mesos seguits el senyor Cernuda, que convoqui un ple extraordinari sobre seguretat del municipi, amb el que doni la paraula als veïns i a l'oposició. Penso que avui en dia, després del que el senyor Puig està fent a Vall d'Oreig, que no està fent el mateix perquè sabem que no és una competència la de seguretat de Vall d'Oreig i ni de l'AMD, però sí que és veritat que s'ha esforçat per fer una crida a tot el poble i efectivament aquesta crida ha sigut un èxit, perquè el ple, la sala de la vila s'ha omplert. Penso que no estaria malament fer-la des d'aquí d'una altra manera, perquè l'administració de l'Ajuntament de Sant Cugat és més encorsetada, és diferent, però no estaria malament fer-ho com li ha demanat diverses vegades el senyor Cernuda, perquè així les persones tindríem més informació sobre el que està passant a Sant Cugat. Sé que està fent petites reunions, però jo crec que en un tema tan important i tan interessant com aquest, i que ens dol tot a tantes persones, no estaria malament, torno a repetir, fer un ple extraordinari. Perquè, ho sento, però estic una mica afònica, que he estat malalta tot el cap de setmana. Després, també m'ha demanat que li pregunti sobre les places de la policia local. Les places que jubilen i que... M'escolta? Vale. Les places que jubilen i que no es convoquen de noves. Perquè realment si cada any es van jubilant, no sé quina és la quantitat exacta que jubilen cada any de policies locals, però si es jubilen 10 i es convoquen 7, es jubilen 13 i es convoquen 5, arribarà un moment d'aquí uns anys que la població de Sant Cugat haurà pujat molt i en canvi la policia local doncs, haurà baixat moltíssim. I llavors sí que tindrem un problema, perquè jo crec, igual que el senyor Cernuda i de l'associació pensem, que la gestió que s'ha fet des d'aquest Ajuntament sobre la seguretat, i més venint de Vall d'Oreig, li puc dir que no ha sigut una bona gestió. Jo penso que el que es necessita, i per això demanem el ple aquest extraordinari, és una visió a llarg plaç del que està passant a Vall d'Oreig, del que està passant a Sant Cugat i del que passarà els pròxims anys. Llavors, pues, posar com a tema central la seguretat en un ple extraordinari no estaria malament. Després, una altra cosa que també li demana i que també li demano jo des de l'associació, hi ha una dada que ens sembla una mica extraordinària, d'un 22% de baixes laborals a la policia local. Jo ja li dic que jo vinc del sector privat i una empresa amb un 22% de baixes laborals no funciona, tancaríem directament. Llavors jo el que no entenc és el dia d'avui quants policies efectius en actiu hi ha, perquè entre les baixes laborals, entre la policia que jubila i la que no convoquen, el dia d'avui quanta policia hi ha? Amb quants efectius podem comptar al municipi de Sant Cugat? I després, ja que el Pisuegra passa per Valladolid, a l'associació ens han demanat que li pregunti que com la torre d'alta tensió del carrer Guadalajara, em sembla que és a Mirasol, ja està previst soterrar-la, que quin serà el calendari de les obres i on es podrà visualitzar aquest calendari. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Respecte al tema de seguretat, li respondrà la senyora...
Sí, gràcies. El senyor Cernuda, doncs ja fa mesos que fa aquestes preguntes. Nosaltres hem intentat anar-li responent. Ell demana un ple extraordinari de seguretat. Nosaltres, en aquest cas, hem anat donant compliment a tota una sèrie de mesures que pensem que estan siguent més efectives. Això nota, i això ho ha comentat també algun representant d'algun partit que ara no hi és, doncs que demanaven que en el ple de l'estat de la ciutat doncs es parlés d'aquest tema, que és un bon moment per fer-ho. El que sí que li hem intentat dir al senyor Cernuda sempre ha estat una mica també, jo també em dirigiré a vostès perquè és la primera vegada que venen i per així també potser els hi sona una mica de nou, que hem intentat amb el tema, primer, el tema de la seguretat, evidentment vostès tenen dret a criticar, però vull que quedi molt clar que és un tema que ens preocupa moltíssim. És un tema que ningú, i ho hem dit moltes vegades, cap dels que estem en aquest plenari és indiferent a aquest tema, perquè la nostra ciutat doncs ha sofert amb robatoris a domicili, doncs molts robatoris que han creat una alarma a la població, com ens passa a tots quan ens han robat i ens han entrat a robar i ens sentim insegurs. I per tant ja fa temps, i ho hem dit, no, les solucions en seguretat no són efectives d'un dia per l'altre, que tinguis més presència no et pot garantir que al costat, ens va passar una vegada a la Floresta, estàvem amb tot de policia i Mossos i a la casa del costat estaven robant, vull dir que ja són episodis, però sí que hem posat en marxa, juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra i una millora de la coordinació, tota una nova manera de coordinar tots els efectius que a poc a poc van donant fruits. Ho dic amb la boca petita i sense cap satisfacció, perquè encara tenim robatoris, però sí que a nivell policial ens comenten doncs, que sembla que hi ha aquesta tendència que comencen a disminuir els robatoris. És cert que Valldoreix, en aquest cas entenc que vostè com a ben representació de gent per Valldoreix, doncs a tota la ciutat, dades respecte a l'any anterior, doncs hem tingut una disminució, que ho hem dit sempre amb prudència, però els números objectius ens parlen d'una tendència a la disminució i amb números reals menys robatoris, que quan altres municipis han pujat un 10% de mateixes característiques que nosaltres, i a Valldoreix doncs, hi ha hagut, així com a la resta de barris de la ciutat, i això ho hem dit públicament, i vull dir que no ens anem d'amagar de res, perquè el que volem és ser el més efectius possibles. A Valldoreix s'estan fent aquestes reunions, que s'estan coordinant amb Mossos d'Esquadra, Policia Local i també l'AMD. Estan programades, vam parlar una mica de dividir doncs tot el barri, tota l'AMD de Valldoreix en diferents parts per poder donar acollida i s'ha fet. I estem en això i miri, els hi puc dir, pel que fa als efectius, abans en el ple, en els últims plens punts de recursos humans, hem aprovat precisament tot de mesures relacionades amb recursos humans, policia, per intentar doncs, també trobar aquest equilibri entre els drets dels policies i també doncs, poder tenir més efectius al carrer. Les baixes de jubilació anticipada està previst anar-les cobrint. En quant a robatoris en domicili, sí que puc dir que aquesta tendència que teníem continua a la baixa. Encara n'hem tingut, i ho diem amb prudència, però sembla que tot el conjunt de mesures que s'estan duent a terme ens estan ajudant a baixar aquestes dades i, com sempre hem dit, tant a través de la presidència de l'AMD i de les reunions veïnals que s'estan organitzant com nosaltres a disposició, com hem estat fent per tot el municipi, estem a la seva disposició i el senyor Cernuda d'això n'és coneixedor. Ell vol anar en concret aquest ple, però jo crec que la feina que s'està duent a terme ens està ajudant a canviar la tendència. Gràcies.
Per part de la Torre d'Alta Tensió li respondrà el senyor Joan Puigdomènec.
Entenc que vostè ve de Valldoreix, entenc que la Torre d'Alta Tensió, les d'Alta Tensió de Valldoreix, ja les tenim solucionades, veritat?
Sí, jo no he preguntat sobre aquestes. Aquestes
val, ja d'acord, d'acord.
Estan solucionades.
Li és que ara em faig una mica l'orni,
que queden,
ja ho entendrà.
Ja, ja ho
però,
veient,
bé, no, ho dic perquè a vegades... Molt bé, jo el que em sembla haver explicat ja del dret i del revés en el Consell de Barri de Mirassol és tota l'evolució del que fa referència a la torre d'alta tensió que toca a l'autopista i que d'alguna forma hi està involucrat tant el municipi de Sant Cugat com el de Rubí. Dir-li que ja hem fet molts passos que coneix... perdoni, no recordo el seu nom.
Federico.
Que Federico està al cas de tot això, però bé, li explico ja què és el que hem avançat. Mirin, teníem ja programada, tenim programada ja la reunió amb Endesa i Rubí, de tal manera que, em sembla que en l'últim ple vaig explicar, en el qual de la proposta inicial de reparto de costos amb l'empresa Endesa, havíem arribat a la conclusió de que l'oferta que ens feien des d'Endesa era una mica pobra, per dir-ho així. I vam quedar de la reunió que ens trobaríem els cossos tècnics de Sant Cugat, Rubí i Endesa per veure quina és la part que finalment Endesa doncs, quedava i llavors a continuació entràvem al reparto del que és entre les dues poblacions. Això està programat. Aquestes coses costen una mica, però està programat pel dia 1 de març. Pel dia 1 de març. Mentrestant, el dia 27, el 27 d'aquest mes, tenim una reunió amb el màxim responsable d'Endesa per parlar no d'aquesta torre, sinó d'altres temes com és el subministrament que Endesa fa a la ciutat. I veure, en fi, quines qüestions de qualitat, o sigui, de qualitat de subministrament es podrien tractar. Per tant, estem, pel que diu en el calendari, doncs en el calendari la primera fita que tenim és decidir el dia 1 de març ja quina és la quantitat que hem d'assumir entre els dos municipis i tan bon punt tinguem això, doncs posar un calendari, fins i tot la licitació la farà la mateixa Endesa, l'empresa Endesa, i per tant, doncs, quan aclarim exactament quin és el reparto de costos, doncs, evidentment, Endesa tirarà la licitació.
Gràcies, senyor Puigdomènec.
Moltes gràcies per la resposta. No volia una resposta tan llarga, l'únic que volia jo és el calendari de les actuacions. I on
li sembla, permetem a altres persones que tinguin oportunitat de preguntar. A mà alçada, persones que no hagin entrat... Sí, Yolanda, sí, és que l'he cridat, jo li... Escolti, sí, Yolanda, jo li passaré la paraula, però quan jo li he passat no hi era, per tant, li passaré la paraula. Li passaré la paraula, però ara he de donar prioritat i després li passaré la paraula a vostè. Aquí davant, sisplau, hola, què tal? Li passaran el micro... Tot i que ja ens coneixem, si pot dir nom i cognom perquè quedin registrat.
Mira, sóc l'Anna Benús, també sóc de Magener, i volia preguntar, a part de lo de la torre, les pantalles acústiques, com està aquest tema? Perquè crec que també és un important. Estem agraïts amb lo de les torres i espero que això tiri endavant, perquè cada vegada és el mateix, reunió, 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 reunió. A veure si això, senyor Puigdomènec,
Començant, eh? Anem avançant.
Això.
El senyor Puigdomènec li
respondrà. Jo vull preguntar per les pantalles.
Per les pantalles.
Reunió, 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 però s'han d'aclarir reparto de costos, eh? O sigui, no és una cosa immediata, eh? Val? Pel que fa... Sí, sí. Pel que fa referència a les pantalles acústiques, sap que hi ha una empresa que té la concessió del Ministeri de Foment per fer el projecte constructiu d'aquestes pantalles. I el projecte constructiu ja va començar, em sembla que ho vam poder veure, fent les primeres prospeccions del lloc on aniran els anclatges, perquè fixi-s'hi vostè que una pantalla acústica, com qualsevol superfície així, sotmès al vent, és com una vela. Per tant, el tema dels anclatges és molt important. I, per tant, van fer prospeccions i van detallar els punts aquests. Estem a l'espera, a l'espera que acabaran i ens donaran el projecte constructiu. Llavors, la batalla serà en què el Ministeri de Foment haurà de fer la inversió que correspon a la construcció. Jo, això, bé, jo, o el que vingui a continuació, sempre els anirà informant dels passos que anem donant, però bé, ara estem en aquest pas.
També serà important.
El model ja... No, però estem treballant-hi. Sap que hi havia molta discussió amb això... No, gràcies a vostè per venir al plenari. Hi ha una senyora, perdoni, que no... Si pot identificar-se... Sí, ara ja la coneixem.
Em dic la Rosa Sassó Xerferits. Sí, sí. El tema no és de... És d'urbanisme, no sé si és amb vostè o ja vaig directament amb la senyora Peraire. Bueno, tinc al costat de casa una obra nova que s'està executant i que completament tinc els fonaments a l'aire, fent una piscina a 40 centímetres de la paret. Jo he denunciat a l'Ajuntament de Sant Cugat, o sigui, he fet la denúncia, la tinc aquí, i automàticament l'Ajuntament em contesta per telèfon que estan treballant amb això, prenent una decisió, però no em diuen res. Jo he enviat un arquitecte particular i em diuen que les piscines estan a 1,5 metres de la paret, que normalment es fan uns murs per contenció dels meus fonaments. Però l'Ajuntament diu que hi ha molts casos com el meu, i com que hi ha molts casos com el meu, clar, són més importants, però aquí em van dos cases, perquè la meva casa és la que va de punta a punta d'obra. És Avinguda Regull 9, 7 i 11.
No,
vull dir, jo el que vull saber és qui es mullarà aquí, perquè una altra vegada que vaig tindre una cosa similar, em van tardar l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 3 anys i 7 mesos per contestar-me. A veure si aquesta vegada anem més de pressa. Perquè és urgent, eh?
Li respondrà el senyor Puigdomènec.
Perquè no em val que l'Ajuntament em digui que a la paret, com que és meva, que no és mitjanera, no m'hi poden penjar res després, quan se'n vagin. Perquè ja m'hi han penjat gàbies de ocellers prenent el sol.
Vull dir que... Ara li respondrà el senyor Puigdomènec i si cal faran una reunió més directa. Gràcies.
Molt bé. Primerament, això és Avinguda Regull. En principi hem pres nota, tenim els serveis tècnics aquí. Efectivament, després, si per cas me'l donarà, ho revisarem i si per cas la cridarem i tindrem una reunió efectiva. Rapidíssim. Molt bé.
Gràcies per venir al plenari i expressar la seva problemàtica. Intentarem resoldre el més aviat possible. Senyor Federico, vostè ha demanat la paraula també? Sí, endavant.
Bueno, ante todo estoy agradecido por las gestiones que se van haciendo y bueno, simplemente les pido un poco de premura en todo lo que sea posible dentro de la posibilidad esta. Y luego, pues quería preguntar un poco más profundamente sobre el tema de las pantallas, porque tengo entendido que la última vez que estuvimos hablando había dos proyectos y el nuestro era el segundo como prioritario en el MOPU. Esto fue información concretamente del señor Puigdomènec, sino...
No.
Bueno, o algo parecido.
Sí.
Eran dos proyectos. Uno había que era prioritario, que era en Asturias.
No.
Pues lo entendí mal.
Le acabo de aclarir.
Vale, perfecto.
O sigui, el pla contra la lluita contra el soroll a tot el que és la xarxa de carreteres de l'estat espanyol, va sortir una publicació en el BOE de tots els punts negres, que ja es pot imaginar que amb la quantitat de carreteres que hi ha, doncs hi ha a tot l'estat. I el que ens va dir Fomento no és que n'hi hagués un altre que tingués prioritari, sinó que els dos punts que havíem prioritzat eren aquest de Sant Cugat, que ja veien que hi havia un conflicte i a més un incompliment de la llei del soroll flagrant durant molt temps i un altre a Astúries, no em faci dir on. Però bé, bueno, vull dir que aquests dos eren els que, entre tot el conjunt de punts negres, doncs era el que Foment hi posaria la banya més aviat, diguem-ne.
Moltes gràcies. Senyora Quadras, i ja li passaríem la paraula... Vostè també val, sí? I amb la senyora Yolanda ja tancaríem el torn, eh? Senyora Quadras.
Quadras, sí. Bueno, sóc jo, no? Bueno, vull dir... Me veuen? No, però és igual també, no es perden res. Escolti'm, una cosa, agraeixo aquest suport del centenari, però sap què passa el problema del centenari? Que la majoria de la gent, que dels principis, inclús del moment que jo vaig arribar, estan al cementiri. Vull dir que és un problema fer un centenari quan és tant la gent fa 10 anys, fa 15, fan el que poden, no? Però m'he passat fa 6 hores fent botigues i tal, però l'associació de propietaris, la que verdaderament era reivindicativa, era l'associació de veïns, que va durar compte... Aquesta sí que mai de la vida va fer pactes amb ningú. Pactes vol dir amb l'extrema dreta, vol dir això. I llavors, l'Esquerra Republicana, jo crec, diu, bueno, l'associació de propietaris, però l'associació de propietaris el 1919 la va fer des de Barcelona. Allà no hi havia ni una casa, excepte les masies, eh? És que s'inventen coses. La primera casa és el carrer Emeterio Escudero, que vostès mateixos, que va comprar el terreny i el 1923 li va posar la placa com la primera casa. I, però què més don, no? Que li importa poc a la gent si fa 90 anys o 100. Però no és que tot ho faci la ciutat de propietaris, perquè els principis, quan Andalusia, amb aquella vida tan dura que tenien, volien aprendre a llegir i escriure, i vam anar a la associació de propietaris i ens van dir que ja estava bé així, que no calia. I això és cert. Fins que el senyor, quan van fer els 75 anys ja per acabar, el senyor Renyer, com deia el senyor Xavi Cortés, va modernitzar, va afegir veïns, i li asseguro que llavors sí, i ara actualment també, però de Carques n'eren un rato amb tots els respectes pels que ho siguin, d'acord? I ja està, jo ho dic gràcies. Només perquè
gràcies,
ho sapigueu.
Gràcies, senyora Quadras, que s'està fent molt bona feina des de la comissió i crec que qualsevol reconeixement a la comissió, tal com s'ha fet avui també en aquesta moció, doncs sempre és necessari. Senyor Eduardo, Eduardo, veritat? Sí, gràcies. I després ja passaríem la paraula a la senyora Yolanda.
Buenas tardes. Dos cosas muy, muy cortas y muy rápidas. Primero, antes del mes de mayo, ¿tendremos acceso para poder salir a la carretera? Es una pregunta bien fácil. De cambarata, si hay que decirlo. Y la segunda, hay otra cosa que esto ya sería cuestión de que ustedes lo entiendan o no lo entiendan. Yo lo que entiendo es, ¿cómo se está siempre hablando aquí de que no hay policía, de que no hay policía? Y yo cada vez que vengo aquí, me parece que los que venimos aquí ninguno somos más chorrizos. Y aquí casi siempre hay 4 o 6 policías. Este tiempo que están aquí estos policías podrían estar vigilando en la calle a ver si había menos chorizos. Eso es como un ruego.
Sobre la carretera li respon la senyora Paraire.
Bé, vostè sap que l'execució de l'obra de la carretera no depèn només de l'Ajuntament, és una altra administració i jo no li puc garantir que abans del maig això estigui fet. Ja li dic així. I l'altre m'ho prenc com un prec.
Senyora Yolanda Rodríguez, li poden passar el micro, si us plau? Recordi, si us plau, les normes del plenari.
No, jo en principi, a veure, jo no sabia de que venia esta tarda la comunitat venezolana, però a menudo sitio ha venido a pedir ajuda. Entre otras cosas,
la pregunta, si us plau.
Sí, no, entre otras cosas, lo primero es porque, por ejemplo, si estáis hablando tanto de derechos humanos, no sois los primeros en coger a estos chorizos que los tenemos como vecinos por aquí y les pedís cuenta, sobre todo que devuelvan el dinero que deben a su país. Eso para empezar.
Y después la pregunta, también, sisplau, sí, señora Rodríguez.
La otra cosa, que tanto que creáis enemigos entre españoles y catalanes, ¿por qué nos basáis en lo básico? Porque, por ejemplo, yo no he cometido ningún delito y a mí me han llevado presa tanto la policía local como los Mossos de Escuadra, y en ningún momento ni ha sido ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué pasa? Eso una. Y después, aquí lo único que existe por vuestra parte es una manipulación completa. Aquí estáis diciendo vosotros que la vivienda pública es la prioridad. Y lo pone aquí bien claro. Ahora bien, en el último sorteo de protección oficial para adquirir, bueno, para tener acceso a un alquiler, tú debes cobrar como mínimo 1.500 euros al mes. Ahora, esta tarde me he enterado yo por la compañera que tú, por ejemplo, si trabajas en el ayuntamiento, el salario básico son 1.100 euros. Es que ya ni aquí no queréis ni a los trabajadores. Eso ya para empezar, ni a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Pregunta, si
aquí
es
lo claro. Único que yo me estoy encontrando Yolanda, cada día como vecinos son personas que me hablan en francés o en inglés.
No,
sí, lo primero que yo le digo, aquí, ahora. Por ejemplo, la siguiente promoción decís que será desde el año 2021 hasta el 2030. Perdona, una vivienda de protección oficial debe ser indefinida. ¿Qué haréis entonces? ¿Qué se la venderéis a los amigos? ¿Cómo hacéis continuamente?
Señora Yolanda,
no, ¿por qué debe ser por un precio, Yolanda, por un término limitado?
Vale, es
por ley. ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo he pedido las cuentas que me digan a qué van los presupuestos, porque tenéis más presupuesto simplemente y llanamente para publicidad que para servicios sociales? Perdona, lo primero son las personas. Y aquí lo único que queréis es gentrificar la ciudad. Aquí debe tener cabida todo. Y una persona que ha nacido aquí no tiene por qué tener la obligación de marcharse porque no se puede permitir un alquiler. ¿Aquí qué pasa? Que simplemente está viniendo gente hablando inglés o francés. Aquí ya no queréis ni siquiera a las personas que han nacido en esta ciudad. Se tienen que ir o si no vivir de papá y mamá. Bueno, decidme, todas las preguntas las tienes tú porque ya las tienes aquí. Ahora, por ejemplo, aquí no debe de haber una empresa que gestione lo que son las viviendas, sino lo que debería gestionar el ayuntamiento. Aquí Promusa no debería existir. Aquí debe haber un apartado del ayuntamiento en que gestione eso. Y aquí ya le digo, lo que son viviendas de protección oficial, por supuesto deben ser de alquiler. Y evidentemente siempre e indefinidamente. Y no venderlas después. Y ahora decir, sí, hago una promoción para 9 años, después esta la vendo y me vuelvo a hacer otra por 9 años más, y etcétera, y etcétera. Y ahora, por ejemplo, esto que estamos hablando, ahora lo que yo decía, el mínimo tienes que ganar 1.500 euros al mes si quieres alquilar un piso de protección oficial, no te lo pierdas. ¿Cuántas personas hay? Bueno, aquí en Cataluña, España, donde quieras hablar, que a este sueldo no llegan. Pero es que no te lo pierdas. El máximo para una sola persona, que sube, evidentemente, si tienen familia, etcétera, eran 3.400. ¿Tú piensas que una persona con 3.400 euros es una persona vulnerable? Perdona, el alquiler social debe ir exclusivamente para las personas que más lo necesitan. Después, ¿cómo un ayuntamiento como este, con los recursos que tiene, a fecha de hoy no tiene todavía un albergue para las personas que lo puedan necesitar en un momento? Y ojo, y de ahí no estamos diciendo de que simplemente sean las personas que menos recursos económicos tengan, porque tanto que han estado hablando de los bomberos, a mí un día se me puede prender el fuego el piso. ¿Y qué me dicen? No, te tienes que ir a otro lugar, porque aquí no hay ni un solo albergue donde deban coger a las personas que en un momento de necesitado lo puedan tener, puedan tener que necesitarlo. ¿Qué? Sí, dígame algo. A ver qué se puede justificar a todo esto.
Ha vostè el seu torn d'intervenció. Bueno, Yolanda, com que les preguntes les tenim aquí per escrit, com que les tenim molt ben detallades per escrit, nosaltres li respondrem per escrit també,
Sí.
Si us plau, jo li demano un respecte en aquest plenari de la mateixa manera que jo l'estic respectant a vostè. I per respecte a l'esforç que vostè ha fet d'enviar-ho per escrit, són un total d'unes, estic comptant, unes 12 preguntes. Nosaltres, amb el rigor que pertoca, li contestarem per escrit, perquè hi ha coses que, a més, vull respondre-li per escrit amb tot el rigor que pertoca. No, jo no dic per convèncer-la, però amb el rigor que pertoca i amb les dades que pertoquen. Per tant, jo, senyora Rodríguez, ho farem així, d'acord? Moltes gràcies per la seva assistència i, senyora Rodríguez, ha finalitzat, d'acord, ha finalitzat, senyora Rodríguez, ha finalitzat ja l'audiència pública. Moltíssimes gràcies a les persones que han assistit i continuarem al plenari ordinari. Donem la benvinguda novament a les persones de l'entitat de Venezuela.